Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Benvingudes i benvinguts al 46è programa d'Ona d'Escacs, el primer de la tercera temporada. L'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Al meu costat, com sempre, Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Ben trobat, Vladimir.
Hola, Sergi.
Què, amb ganes de ràdio?
I tant, i tant. La tercera temporada, sí, hem passat una bona estona sense fer-ho i sí, en tinc de ganes.
Amb mono de ràdio.
Ah, exacte.
I comencem la temporada amb novetats importants. Tanquem una bonica etapa a Ràdio Vic, on ens hem sentit com a casa les primeres dues temporades, i des d'aquí l'agraïment de tot l'equip de l'Ona d'Escacs, especialment al seu director, el Joan Torró, que recordo la seva cara quan li vaig proposar de fer un programa d'escacs. Què m'estàs explicant, no? I n'encetem una altra amb molta, molta il·lusió a Ràdio Roda de Ter. Aquí també vull agrair la confiança en el programa, a la seva directora, la Montse Verdaguer, i aquí serà el nostre tècnic, el Guillem Remisa, que, atenció, hem sabut que és un bon aficionat als escacs. Oi, Guillem?
Així és. M'agrada jugar a escacs, i tant.
Doncs tenim pendent una partida.
Vale.
La quota de malalts dels escacs augmenta, Vladimir.
Sí, de forma espectacular. Això va bé. Sí.
Això va molt bé. I aquesta no és l'única novetat d'aquesta temporada, sembla. Vladimir, sembla que la família de l'Ona d'Escacs augmenta. On se'ns escoltarà aquesta temporada?
Ah, efectivament, Sergi. Bé, com ja hem dit, Ràdio Roda de Ter, Ràdio Vic, en segueix emetent a Osona, a Ràdio Manresa, que ens cobreix les comarques del Bages, Anoia, Solsonès, Berguedà, Moianès, Ràdio a la Vall, que s'emet a la Garrotxa, Ràdio Mollet, al Vallès Oriental. I donem la benvinguda a Ràdio Sabadell, cobrint la zona del Vallès Occidental, i a Amposta Ràdio, a la zona de Montsià i Baix Ebre. Què et sembla?
Em sembla molt bé. Això comença a pintar espectacular. I, Monsieur le Maître, sisplau, quin menú tenim avui?
Avui, primer, entrevistem a Daniel Rius, director de l'Escola d'Escacs d'Amposta, tot just com que estrenem l'Amposta Ràdio, hem cregut oportú fer-ho. Després vindrà el Gerard Bellpuig amb les seves coses dels escacs i una mica d'agenda, i no ens donarà temps a res més.
Molt bé, doncs som-hi. Tenim ja en antena, en línia, com ara ens explicava el Vladimir, el Daniel Rius. Daniel, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé. Que molt bé, doncs, agraïts per la trucada.
Doncs escolta, és un plaer entrar a formar part de la família d'Amposta Ràdio. Des d'ara el nostre programa també, com deia el Vladimir, es podrà escoltar a les terres del Montsià i del Baix Ebre, i donem la benvinguda a col·laboradors com el nostre convidat d'avui, que ens anirà informant de manera periòdica de tota l'actualitat escaquística de la zona. Daniel, com valores l'aparició de l'Ona d'Escacs a les zones de casa vostra?
Home, sensacional, simplement. És a dir, a veure, on els moments ja veig que va a moltes comarques, i el fet de que Amposta Ràdio s'hagi sumat, doncs em sembla fantàstic, tant per el que significa el tema de la col·lectivitat dels escacs a nivell de tota Catalunya, com pel tema particular aquí des d'Amposta, on evidentment els escacs tenen una dimensió cada cop més important.
Que bé. Daniel, dissabte passat vau inaugurar el curs a l'Escola d'Escacs amb una molt, molt bona inscripció, i tenim entès que amb algun fitxatge de renom.
Bé, com tots els anys, inaugurem l'escola, cada any més gent, és més local nou, uh-huh. I bé, vam tindre pràcticament una gran assistència, tot i que també fent esport al carrer, i bueno, hi ha alguna gent per les circumstàncies de vacances que encara estan, no podien vindre, no van vindre, però en tot així van passar, van batre el rècord d'inscripció. I els propis professors, suposo que anirem tenint cada cop més gent.
Quants jugadors i jugadores es van inscriure?
Jo crec que estem sobre els 25-30. Wow. Jo diria entre 25 i 30, però aquesta setmana vindrà més gent. Per tant, jo calculo, són dos grups. Mm-hmm. Dos grups, un grup que és de 9-11, que és el grup més fort, on està el Pedro Surano, que fa les classes a nivell ja bastant més elevat, i després de 11-1 tenim una divisió. Una divisió on hi ha una gent que ja és més preparada i ja està en primera línia, diguéssim, per a passar algun dia al grup de, diguéssim, més superior. Mm-hmm. A mitjan està els que ja repeteixen i més o menys ja fan tàctica i van avançant a poc a poc. I després tenim el que per a mi sempre és la joia de l'inici de cada curs, que és aquells xiquets i xiquetes que de 2015, 2016 i 2017, és a dir, els futurs sub-8, s'han incorporat i han començat a fer classes. I això és la petita joia de l'any que ve i que s'ha de treballar molt. Però tant, en aquest sentit, hem començat bastant bé.
Que bé. I per experiència personal, aquests més petits, més menuts, és un gust entrenar-los, perquè veus com es absorbeixen, assimilen de seguida els conceptes. Primer, evidentment, aprendre a moure les peces, però de seguida n'aprenen. És algo espectacular.
Sí, efectivament. Els menuts t'adonen molta cosa. En quant a algun de renom, he de dir que el més que renom que podem dir és que ha vingut gent de tot arreu. Uh-huh. Hem tingut gent de bastant ajunt que ha fet l'aposta per vindre a l'escola d'Amposta, a primera hora per aprendre, per a créixer i per anar a buscar una satisfacció veure des de llocs llunyans, doncs venen a Amposta i jugadors i jugadores que tenen una bona projecció. Per posar exemple, la campiona de Catalunya de sub-8 estava el dissabte, i la campiona de sub-10 també, de femenina. Per tant, tenir campions de Catalunya, que nosaltres tenim algun, a les nostres classes, significa que la nostra escola està agafant una gran dimensió.
Daniel, tenim entès que també voleu incorporar un gran mestre al vostre equip de docents. Com ho teniu?
Bé, nosaltres en aquests moments hem fet un plantejament de la docència, perquè l'escola d'escacs, que té personalitat jurídica pròpia com a associació, no pot participar en campionats com a entitat, però ho fa a través del Club d'Escacs Amposta. I llavors, de la docència, nosaltres tenim ben cobert el que són els mestres a nivell inicial, que ja faig jo i hi ha alguns monitors que m'ajuden. Tenim bé el professorat, en lo Pedro Surano, en Rubén Fernández, en Robert Roget, que és de català, que també ajuda. Per tant, el professor està ben preparat, però nosaltres pensem que per anar ja a la facultat i tenim jugadors que estan en condicions d'anar a la universitat, necessitem incorporar un GM. En aquest sentit, hem explicat el projecte a l'Ajuntament d'Amposta, li hem dit que necessitem un docent, perquè nosaltres l'any que ve tornarem als campionats d'Espanya i també tenim 5 jugadors classificats als campionats d'Europa i pagats per la Federació Espanyola, i necessitem anar a jugar als campionats d'Espanya, necessitem anar, diguéssim, ben dotats, ben preparats a la docència, i no anar en les perlines, sinó anar en les zapatilles i l'equipament correcte. En aquest sentit, plantegem al gener del 2023 la incorporació d'un GM. Hem ja enviat diverses propostes, concretament a 4 GMs, anem rebent alguna resposta, i la idea és incorporar-lo a la docència a partir del gener del 2023. Mm.
Daniel, ara parlàvem de la importància de la docència i de quina manera poder inculcar totes les grans avantatges dels escacs als més menuts. Quines serien per tu les característiques i capacitats que ha de tenir un bon professor o una bona professora d'escacs?
Bé, jo crec que, a veure, els tres conjuntament han de tindre passió pels escacs, és a dir, mestre, professor o inclús catedràtic, no? Però jo distingiria molt entre el que és un mestre, que és l'inici, has d'entendre la dificultat, has d'entendre que a vegades comencen a llegir escriure els escacs, has de tindre molta empatia, has d'entendre les dificultats del trio que comença, li has d'inculcar la passió, llavors, el mestre és més complicat per a l'inici. Després, el professor ja una mica és un altre, també ha de tindre la passió, però ja pot, sobretot, entendre que perquè valgui realment el seu treball, tindrà la capacitat de transmetre, és a dir, d'arribar a entendre a l'alumne. I en quant al catedràtic, doncs, bueno, ja és diferent. El catedràtic està en un altre nivell, ja ha ensenyat les coses, però sí, ha de tindre també la passió, però també ha de tindre les ganes d'arribar a aquell crió i no simplement fer les hores per les hores, no? Jo crec que són diferents els tres, però que en tot cas hi ha un element comú que repeteixo, que tinguem passió pels escacs. Mm.
A mi recordo, Daniel, que la primera vegada que vam entrevistar em va agradar molt la diferència que feies entre el mestre d'escacs i el professor d'escacs, no? I recordo que tu et classificaves com el mestre d'escacs, no? I que té un paper molt important a l'hora de fer agradar i descobrir sí. la passió pel joc.
Sí, jo sóc mestre d'escacs. El que passa que aquest any, davant d'algunes dificultats que tinc i un obert book que tenim pels nostres professors, el Ruben i el Robert, especialment, m'he veig obligat a fer una mica de professor perquè tinc dos o tres alumnes que em tocarà agafar durant la setmana per fer de professor. El qual ho faré perquè, a un concretament, que l'entrenava un mestre internacional, no ha anat com havia d'anar i llavors el recupero i no vull que perdi el camí, per tant l'he tornat a agafar. Perquè a vegades també no tots els professors van bé. Uh-huh. I llavors, nosaltres el que fem des de l'escola és que hem continuat a tots els nostres alumnes i si veiem que hi ha algun problema en parlem, si veiem que podem millorar, millorem. El nostre equip tècnic, format per Pedro, Ruben i jo mateix, fem un seguiment continuat, és a dir, no solament és el que l'entrena, pot entrenar en un jugador de fora, uh-huh. que evidentment pot anar molt bé, hi ha algú que va molt bé, però el nostre seguiment com a escola el fa l'equip nostre, uh-huh. l'equip tècnic que tenim, i per tant, si veiem que algun alumne o alumna no va bé, i també això és inclòs a jugadores que estan a l'escola i que poden ser d'altres clubs, on també els ajudarem. Uh-huh. Els ajudarem perquè la nostra tasca com a escola va més enllà de que estiguin al club d'escacs d'Amposta o estiguin en un altre club. I el que s'hi van, hi ha el compromís del moment que es vença a l'escola d'ajudar el màxim possible perquè cadascú arribi al millor nivell d'ell mateix.
Uh-huh. Daniel, en principi, de vegades, aquestes coses amb el grup, la dinàmica del grup i del monitor, del professor, de vegades la cosa funciona, de vegades no funciona, no? I quan no funciona, fins i tot de vegades queda molt difícil determinar el per què, no? Perquè sembla ser que els alumnes són macos, el professor també té tots els coneixements del món, però alguna cosa no carbura. Per tant, aquí tampoc passa res. És a dir...
No, senzillament,
és això, no? Després saber canviar la dinàmica i a veure si es pot, perfecte, no?
Sí, perquè tots els professors no serveixen el mateix. Jo ho explicava ahir a la tarda en la incorporació també d'un mestre, d'un professor, que per servir a l'Amposta, que és un MF i farà algunes coses, i jo li explicava que no tots els professors serveixen per tots els alumnes, i llavors s'ha de fer canvis a vegades, perquè aquell professor que té un sistema de jugar, un sistema d'ensenyar, doncs pot ser un altre, el que li ha d'ensenyar a aquell alumne, o és a dir, s'ha d'anar canviant, no té problema, el que serveix per uns a vegades ho serveix pels altres. El que sí és important és que de l'escola han de detectar això. Han de detectar això, que com comencen molt menuts, han de buscar el camí adequat per a entendre'ls. I també entendre'ls sobre les etapes de madurez, fer-los un seguiment. És a dir, això és un treball que fa l'escola realment apassionadament seguint a tots els crios.
Daniel, la resposta de la següent pregunta ja te la dono jo. Vist des de fora, després tu m'explicaràs com ho veieu des de dintre. La resposta a la pregunta que et faré ara és espectacular. I la pregunta seria... Un cop finalitzades les principals competicions d'edats d'aquesta temporada, a falta del García Lundain del desembre i el per equips, com valores els resultats dels jugadors i jugadores de l'Amposta?
Bueno, hem assolit, jo crec que el 2022 hem assolit pràcticament tots els objectius i més dels que havíem previstos. Caure un campionat d'Espanya va ser molt important. Jo crec que s'hem assolit, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu, realment el creixement ha sigut espectacular, però jo t'he de confessar, encara queda per acabar l'any, que els campionats són els que anem amb molta experiència, molta il·lusió ara al 29-31 d'octubre i l'erur d'any, però evidentment t'he de dir que el curs 2022-2023 jo crec que serà encara més bo. Per moltes circumstàncies que jo veig realment una dinàmica que mai l'havia vist, tot i l'any passat era molt esperançador que veiem i vam arribar, però és que enguany veig una dinàmica que desborda. Desborda, veig unes ganes, veig una competència entre ells, perquè tinc equips doblats on he d'explicar que el equip va jugar els quatre primers i que per tant no arribes a l'elo i el quin i el sexe mereixen jugar en el primer equip, però no puc fer més. Uh-huh. I ho han d'entendre, han de ser amics i han de lluitar per estar entre els quatre primers, però els altres han d'anar al segon equip. I això em passarà al sub-8, me passarà al sub-10, me passarà al sub-12 i en un futur me passarà al sub-14, uh-huh. perquè l'any que ve ja tindrem un bon sub-14 per competir. Però la nostra escola ha agafat una dimensió. Jo ho estava explicant aquesta setmana, quan explicava, i ho feia un exemple, evidentment, en la llunyetat, i que no molts poden comparar això, però jo ho explicava en el que era la Universitat de Howard, no? La Universitat de Howard, que és una universitat petita, però que està molt prop de Boston, però petita perquè està dins d'una població de 100.000 habitants, però que és enorme, evidentment, com a universitat, que es va fer fa 3 o 400 anys, abans de que els Estats Units tinguessin la seva independència. I aquesta Universitat de Howard, en aquests moments, és qualificada com la primera universitat del món, pràcticament, no? I per anar allí, pues, hi ha moltes sol·licituds, i n'accepten un 5 o un 10%, i d'allí han sortit premis Nobel, i és gent molt important, no? Bueno, jo explicava això per explicar que l'escola d'escaig d'Amposta, en aquests moments, ja Catalunya no és ja el nostre objectiu, crec que hem assolit els reptes d'estat de tot a nivell de primària, i ara ho intentarem a nivell de secundària, però que ara nosaltres hem d'anar a Espanya i intentar competir de veritat i intentar ser una escola que sigui capaç d'arribar al nivell. I per això ens falta. Per això ens falta, i hem d'agafar exemples de gent bona i hem d'intentar aconseguir aquesta escola d'escaig Howard que dic jo, que sigui potent. I per això ens tocarà treballar moltíssim, moltíssim, perquè a més ho estem fent en pocs recursos públics i ho estem fent una gran espenta, però al darrere, com tinc molta gent entusiasta i a més grans pares, i més, doncs jo crec que nosaltres podem assolir quotes més altes.
Daniel, i a nivell sínior, el Club d'Escacs d'Amposta, com ho teniu? Quina és l'actualitat i quins objectius esportius marqueu entre els peques i els grans de cara a la temporada vinent?
Bé, la cantera és l'alimentació del club. La cantera és la base, l'alimentació i l'essència del club. Però dins del club també hi ha gent molt bona. Hi ha un ara n'hi haurà un altre que s'incorpora a l'Amposta, que és el territori. Seran dos mestres catalans, molts de jugadors del 2000, i després la cantera, al qual segueixen en un apassionament tots. La cantera, que ja tenim tres jugadors que han saltat 2000, l'any que ve saltaran tres o quatre més, que ja aconseguixen molts d'èxit. Jo veig el club en una gran dinàmica, crec que l'objectiu enguany és pujar a la primera divisió, i fer-ho en la cantera, sense grans fitxatges i en la gent de casa. La cantera serà l'essència del que, si no ho fem enguany, ho farem l'any que ve, però crec que enguany estem en condicions, tenim realment un equipàs. Després tenim un equip a preferent, que és molt important, i després tenim un equip a primera, segona, tercera, és a dir, en aquests moments on anirem aquest any, doncs al voltant de potser 80 o 90 fitxes, dels quals jo crec que uns 50-60 segurament seran de gent de menys de 18 anys.
És espectacular.
El qual vol dir, demostra doncs, la situació que hi ha en aquests moments.
Veus, això és un avantatge, perquè si tens un club convencional, allà hi tens 80 fitxes, llavors sempre pots comptar que de cara a la Lliga Catalana et competirà la meitat. Però sent una part important als joves, llavors el percentatge d'aquests que participa evidentment puja.
Sí, perquè a vegades volen jugar quasi totes les setmanes. El que passa quan es aconsegueix campionats, llavors tenim més baixes, però hi ha setmana que tens overbooking. L'any passat vam fer 7 equips i vam tindre problemes per overbooking, perquè ens entenguessin. Ens sobraven jugadors cada setmana. Jo no sé enguany. Però nosaltres intentarem que cadascú ens digui els que vol jugar per intentar fer els equips adequats. També te vull remarcar una cosa que per a mi és substancialment important. Nosaltres treballem molt, que és l'aspecte femení. I llavors cada cop tenim més noies que juguen. Dir-te que, per exemple, aquesta setmana que jugarem la Copa Catalana en dos equips, que anem dos equips de quatre, que seran 6-12 jugadors que aniran. Dels 12 que anirem hi ha un equip concret que hi hauran tres noies. Tres noies a l'equip. I és segona divisió i primera categoria, o sigui que no són les categories baixes, eh?
Sí.
Arriben tres noies. I aquest dissabte, quan van començar, hi havien 6 o 7 xiquets que havien començat.
Jo no em cansaré de repetir-ho, Daniel. Per mi el més espectacular de tot això és, amb tot el respecte, aconseguir-ho a la zona on viviu vosaltres, perquè no estem parlant de la zona metropolitana, un Barcelona, un Hospitalet, estem parlant d'Amposta, que tampoc és la població que hi ha. Vull dir que això té molt més mèrit.
22.000 habitants, però som territorials ara, eh? Som territorials. Dins de l'associació de l'escola és territorial, eh?
D'acord. Però vull dir que no deixes espectacular, que la població és la que és. I el número de fitxes que teniu és el número de fitxes, jo diria, dels clubs de Catalunya, de les més elevades. Per tant, té molt mèrit. I l'última pregunta ja, Daniel, que estem sobre el temps. Segur que coneixem-vos amb l'activitat que hi ha al vostre club. En porteu alguna de cap ara mateix? Teniu algun projecte al forn?
Bueno, jo més que projecte al forn destacaria el que l'any que ve és el més important de l'any. i que això porta el club, lògicament, i una comissió, que és la celebració del 75 aniversari. Home. És a dir, hi ha un programa pel 75 aniversari que està acabant d'elaborar, que començarà justament, ja sabem, el primer dia, que si no me fa l'efecte, als Reixos del 2023, en el campionat d'infantil, suposo que tindrà algunes peculiaritats, i que durant tot l'any 2023, se farà aquesta celebració del 75 aniversari, que jo crec que serà molt important i que porta la Junta Directiva. Jo crec que és això el que realment hem de remarcar del que significarà l'any que ve, no? I això és repetició en moltes coses, moltes activitats, molta referència a la gent que va començar, i activitats molt peculiars, i acabaran, suposo, en la edició d'un llibre a final d'any, on ja se farà tot un recull de coses s'han fet. Jo crec que aquest és el més important. Al costat d'això, pues sí, preparacions de moltes coses, vindré figures importants. Jo vaig demanar que vingués una gran mestra, si pot ser, o alguna gran mestra que vingués a fer unes simultànies, també crec que s'ha de fer algun campionat infantil, però hi ha moltes, moltes activitats preparades per part de la Junta i la coordinació de la Junta, que en aquest cas sí que ja estic.
Molt bé, Daniel. Llavors, només avançar-te, que ja en parlarem fora del micròfon, i tinc una proposta molt interessant a nivell internacional que us podria interessar. Ja en parlem amb calma i ja et trucaré.
Molt bé.
A mi m'ha explicat el Vladimir.
Receptiu per a tots.
I penso que t'agradarà molt. Daniel, un plaer, com sempre, tenir-te aquí en antena amb nosaltres, i desitgem tot l'equip d'Ona d'Escacs els millors èxits per tot l'emposta Club d'Escacs.
Moltes gràcies.
Fins la propera, Daniel. Una abraçada.
Adeu.
I nosaltres seguim. Ja tenim aquí a l'estudi el Gerard Bellpuig, jugador del Club d'Escacs Vic, amb la seva ja mítica secció, a veure si ho dic bé aquesta vegada, Gerard, de Rerum Latronculorum.
I ben trobats.
Com estàs?
Bé, home, hem deixat passar tot l'estiu, hem deixat reposar alguns temes que els tenim a la nevera i no sortiran avui, perquè ja ni me'n recordo quins eren.
Sí, perquè sempre deixàvem a mitges, que vam tenir tantes coses.
Bueno, clar, és que el món dels escacs va evolucionant, va avançant, i també nosaltres ens hi anem immersionant cada vegada més. Avui vinc amb el manifest de Rerum Latronculorum 2.0.
Quina por que em fas.
Perquè és el segon any. I sempre disposats a reflexionar sobre tot tipus de coses diverses del món dels escacs, que ja sabem que aquest era el nom original, les coses dels escacs.
Ah, exacte.
Que el vam reconvertir en una traducció llatina...
Nostrada.
Sí, ja no sé si era de Sèneca o de... Ah, no me'n recordo. L'autor de...
Però queda, és igual. Queda professional i queda bé, no?
Cal dir que és 2.0 perquè és més modern i esperem que més profund, però sempre i més que mai seguirà sent un Rerum Latronculorum analògic.
Uau.
Perquè els escacs ens fan vibrar. En aquesta secció hem vingut a jugar, hem vingut a passar-ho bé, hem vingut a aprendre i a fer que cada petit centipeó sigui un motiu de reflexió per a tots els escaquistes. Per tant, procurarem no deixar res sota l'alfombra, obrir portes i finestres perquè no quedi cap incògnita per resoldre.
Que grande.
No sé si us sona de res, però...
Home, de moment promet molt, i escolta, amb moltes ganes.
Entre que el Rerum és la Latronculorum, és analògic, i els escacs ens fan vibrar, jo ja no sé què pensar.
Això has comentat el Carlsen?
Uau, el tema Carlsen. Però mira, és un tema per treure també, eh? És un tema per treure, no sé si vols començar aquí, amb la secció.
Hauríem de fer molta reflexió profunda sobre aquesta qüestió, però l'haurem d'improvisar.
Molt ràpidament, va, què n'opineu del tema Carlsen-Niemann? Molt ràpidament, amb dues frases.
Hi ha diverses opinions, els uns que estan fortament a favor, els altres fortament en contra. Per exemple, he vist a YouTube un parell de vídeos del gran mestre Miguel Illescas, no?, que al final diu que no, però d'altra banda sabem que aquest home, el Niemann, va reconèixer que havia fet trampes.
Jugant online
dues vegades. Evidentment, a la Copa de Sinkefeld no crec que hagués fet res, però és a dir, que ja és una persona propensa a fer trampes online.
Jo, amb una preposició i tres paraules, diria que és un cachondeo. perquè tant els uns com els altres ho estan portant de la pitjor manera possible. Aquest nano ho porta tan bé com sap, que és fatal, perquè està fent el millor que sap fer. Des del moment en què va prendre les decisions suposadament tontes que diu que va fer els 12 anys i després els 16, que sembla que bàsicament s'hi ha dedicat tot el... Ho ha anat fent, ell diu que dos cops, però sembla que
això... Què he fet entre els 12 i els 16?
No, i que a més, quan jo, per exemple... Soc bastant contrari a l'opinió de que si ho fas online no passa res perquè ets jove, no sé què. A veure, escolta, si tothom hagués fet aquestes coses i no passés res, saps què vull dir? Algú sí que ha de passar, perquè quan fas trampes no hi ha res pitjor en els escacs que fer trampes. Que les has fet online? Bueno, les has fet online, però ja demostra quin tipus de persona ets. Ja quina predisposició tens a l'hora de prendre decisions, no? Que després pots reflexionar i ho pots arreglar i pots canviar, d'acord, però algun càstig has de rebre, no pot ser que dis tan ample i passis per davant després a l'hora de ser elegit com a jugador a altres jugadors que tenen grans dificultats per aconseguir participar en tornejos i créixer i com a jugadors, diguéssim, professionals, i resulta que un desgraciat que ha estat fent trampes online els hi passa pel davant només perquè és un jove prometedor. Això per un cantó. Però clar, també en Carlsen, la manera de gestionar-ho fa una mica de pena, la veritat, perquè no són maneres de portar aquests temes. Les coses es fan a les clares i per davant, diguéssim, tot de cara, i no per darrere d'aquesta manera, plan, no, ho dic però no ho dic, i me n'amago, ara tal. Ara monto un torneig, del qual en Carlsen és el representant, perquè és el Magnus Tour, no? És el seu torneig, en certa manera, encara que ell no sigui el que ha decidit qui juga i tal. Collons, si convides en Niemann, no el convides a jugar per després plantar-lo a mitja partida. Aquestes coses sí. No són serioses.
Sí, estic d'acord amb això. Pels nostres oients, que igual no estan molt, molt, molt ficats al món dels escacs, dir-los que estem comentant un fet que ara és molt famós en el mundillo, que és que el campió mundial, pues després de perdre una partida amb aquest senyor, Hans Niemann, que és un gran mestre, que, tot s'ha de dir, en molt poc temps ha pujat 200 punts d'elo, que és una barbaritat.
Sí, sí, sí.
Per tant, amb aquests antecedents és certament sospitós. Doncs no és que l'acusés directament, però els seus actes del Carlsen, el campió mundial Magnus Carlsen, donen a entendre que l'estava acusant de fer trampes, no? I, bueno, i d'aquí ve tot aquest sidral que ara tenim aquí muntat, no?
I les boles.
Què és les boles?
Les boles vibratòries.
Ah, sí, aquesta és molt bona. Tu creieu que això és possible? Aquesta teoria que hi ha d'un xip anal que pogués vibrar i donar pistes al jugador... Com ho veieu, això? Tu que ets àrbit, Vladimir, això explica-t'ho tu.
Bé, jo vaig arbitrar l'europeu femení a la segona quinzena d'agost, llavors allà sí que vam fer una comprovació de totes les jugadores, en entrar a la sala, després de forma aleatòria hi havia 5 taulers on comprovàvem a totes les jugadores en acabar les partides, per tant hi havia...
Però els hi vau passar l'aparato...
saps, això ho feia una àrbitre femenina, val? Perquè evidentment sent un campionat femení jo no podia fer res d'això ni cap altre àrbitre home, per tant no sabria dir-te amb exactitud com es feia, però es feia d'acord amb les normatives de la Unió Europea d'Escacs.
I de fet la teoria té la base lògica. Jo pel que tinc entès, Vladimir, en una olimpiada, si no m'equivoco, l'equip francès va fer trampes d'una forma molt enginyosa.
Sí. Feien servir un precisament de la vibració, però en el mitjó, no? Tinc entès. Portaven al mitjó algú que vibrava i llavors els hi feien el...
Ah, jo aquesta no la sabia. Jo sabia que algú de la sala rebia les jugades des de fora i llavors amb gestos, per exemple, si has de moure cavall, en rasco el cap. Si has de moure l'alfil, em fico la mà a la butxaca. Per saber a quina casella ficar-ho, doncs me la rasco 3 vegades.
Ah, jo havia sentit algú de que sí que era una mena de vibrador, però al mitjó.
Això no sentit.
Això deixem-ho per un altre tema, perquè això ens hauríem de preparar i comentar coses en profunditat.
Doncs, Gerard, fins la propera Derrerum, la Troncola.
Avui ha estat només una presentació. He volgut fer aquest manifest una mica lligat amb l'actualitat i després ja anirem aprofundir.
Genial. I ho hem de deixar aquí. Vladimir, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Sergi.
Fins la propera. A la direcció tècnica, Guillem Remisa, moltes gràcies. I des de Ràdio Roda, de Ter, molt contents d'estrenar aquesta temporada en una nova emissora que ja ens hi sentim com a casa. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Ens escoltem la setmana vinent. Salut i escacs.